Estels.
Dos minuts que passen de 3:15 del matí, arrenquem Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat, i que ens porta cada 15 dies, en un dia com avui, un dimarts, Carme Mas, vicepresidenta, fundadora i secretària de l'entitat. Molt bon dia, Carme.
Bon dia.
A l'anterior programa vam estar parlant de buscar vida intel·ligent a l'univers, i com ens hem agafat com a pràctica en aquest programa ara, hem fet un breu resum que, si et sembla, l'escoltem abans de tot.
D'acord.
En l'anterior programa vam estar parlant de buscar vida intel·ligent a l'univers. Vam aprendre que les possibilitats de trobar noves formes de vida són molt baixes, sobretot perquè les distàncies a altres planetes són enormes i no disposem de la tecnologia adient. D'altra banda, la clau del fenomen biològic està en l'evolució química i l'evolució orgànica. Molt encertadament, la Carme va afirmar que la vida és fruit d'una alta i lenta preparació. Amb tot, no es pot perdre l'esperança, perquè no sabem si els mateixos processos biològics s'han donat en altres indrets de l'univers.
Déu-n'hi-do, Carme, ja veus que aquest cop ha sigut... Hem anat més enllà, una mica més extensa,
sí.
I amb aquesta reflexió més profunda teva...
Progressem.
Abans de començar, primer de tot, hem de donar una notícia... Bé, la notícia ja se sap, ja s'ha publicat fins i tot... en aquesta casa, Cugat Diari, i és que tenim nou president. Teniu, vaja, l'associació, Mauricio de Lucía.
Sí, vam fer una assemblea extraordinària, general. És que estic molt constipada, no sé si podré parlar avui. I va sortir escollit el senyor de Lucía, en substitució de l'Eduard García, i bé, se'm va ratificar a mi com a vicepresidenta i secretària, i llavors tresorer el senyor Carlos Gonzalvo, i els vocals de sempre, el Jesús i el Josep.
I escolta'm, Carme, et puc fer una pregunta?
Digue'm.
Sent fundadora de l'entitat, no has volgut ser mai la presidenta?
No. Els càrrecs no m'agraden. I a mi m'agrada treballar i fer que l'associació vagi amunt. I bé, he de ser vicepresidenta pel que em toca, però la presidència he preferit que ho sigués el senyor de Lucía. És una persona culta, honrada, discreta i té talla de president.
Doncs pinta bé, Carme. Pinta bé que amb Mauricio de Lucía al capdavant i amb aquesta nova composició de la Junta Directiva l'associació segueixi creixent i, com deia Mauricio de Lucía, s'obri també a la ciutadania,
sí.
No només als socis, sinó també que sàpiga la ciutadania que hi ha activitats obertes per tothom,
sí.
I vaja, moltes sortides, amb telescopi, sense i conferències. Parlem ja del tema d'avui, Carme, que ens proposes, i és que avui ens vols parlar de l'estel de Nadal des del punt de vista, esclar, astronòmic.
Si puc, sí, a veure, quan arriba Nadal, un dels elements que no falta gaire mai és l'estel, ja sigui en el pessebre o en l'arbre. I es deu perquè doncs, hi ha la celebració de la nativitat, però una pregunta que normalment algú es pot fer és per què se celebra el Nadal el 25 de desembre? Era la data en què es feia una celebració pagana en commemoració del solstici d'hivern, que és quan comença a allargar-se el dia. Aquest renaixement del sol sempre ha estat celebrat per diferents cultures i estava associat al naixement de déus com Horus, Egipte, Dionís, a Grècia, Bacus, a Roma, Mitra, a la Índia o Buda, a Orient. I cap als anys 300 i escaig, 352 i 366, sembla, després de Crist, sembla que es va imposar la celebració de la nativitat del 25 de desembre. Però hi ha una tradició popular. Des de fa segles ens recorda que un estel va guiar els mags d'Orient fins al lloc on es trobava el naixement de Jesús. De fet, en la iconografia religiosa i popular, l'estel és un emblema, però té una justificació astronòmica. Hi va haver algun fenomen astronòmic que coincidís amb el naixement de Crist? I en tot cas, quina era la naturalesa de l'objecte celeste que va orientar els Reis Mags. Són molts els astrònoms que han intentat respondre precisament aquestes preguntes, que què va ser i si podrem conèixer algun dia l'objecte celeste que va guiar els Mags. Però la informació és molt poca, escassa, buida. Fins i tot la mateixa Bíblia en fa poques referències a l'estel. I val a dir que hem de tenir en compte que l'element més important per poder relacionar l'estel amb un fenomen astronòmic és saber la data exacta de la seva observació.
I això, Carme, com està? Podrem identificar-ho algun dia?
Bé, primer que tot és que va passar realment un fenomen astronòmic rellevant. Hi va haver algun canvi en el cel que despertés la curiositat dels mags?
Clar, no deixa de ser com molts fets històrics que es poden explicar, però que després no sabem doncs, del tot cert si van ser reals, si van ser així exactament.
Més que fets històrics, són llegendes populars.
També.
Sí, perquè ells eren astròlegs, matemàtics, acostumats a mirar el cel. Llavors, podem trobar una explicació astronòmica de l'estrella de Betlem? S'ha avaluat les diferents hipòtesis, les he mirat gairebé totes, s'han anat publicant al llarg de la història i per poder eliminar les que no tenen fonament. Jo l'única cosa que he trobat que m'ha agradat molt és el llibre de l'astrofísic Mark Kinder, que és l'estrella de Betlem. Potser és el que més s'ha implicat en la recerca de fenòmens astronòmics de l'estel.
És d'aquí més li veus fonament, potser?
Sí, és un llibre seriós, científic, sí.
Què més sabem de l'estel de Nadal, Carme?
Bé, hem de partir de la base que no tenim cap text escrit per un testimoni ocular dels fenòmens, sinó que ens hem de remetre documents de la vida de Crist que van ser escrits, aquests documents, molts anys després de la seva mort. Tot el que trobem fa referència al fet que els mags van arribar a Betlem guiats per una estrella gran i brillant. I per manca d'informació fiable només podem plantejar tres tipus d'hipòtesis per resoldre l'enigma. L'estel de Nadal és un mite? Mai
no
va existir? No. És un succés miraculós, per tant una manifestació de Déu? Si és així, l'anàlisi d'aquest esdeveniment no tindria cap explicació científicament vàlida. I tres, l'estel de Nadal va ser un succés astronòmic real? I només és qüestió de temps i paciència determinar i entendre les diferents hipòtesis i quina és la correcta?
Home, doncs, aquestes tres vies, avui en dia hi ha alguna per la que us decanteu més, vosaltres?
Hi ha una sèrie de fenòmens astronòmics que són molt populars. Per exemple, es pregunten si va ser un estel. Aquesta idea va ser suggerida per la representació de l'estel com un objecte cometari, però no hi ha cap registre històric. Si va ser una supernova, bé, una altra possibilitat va ser que ja ho va avançar en Kepler, és l'explosió d'una supernova propera, però tampoc hi ha cap registre en temps del que estem parlant. Meteorit. Bé, una pluja de meteorits no sembla ser una opció, perquè són bòlids que tenen una durada molt breu i, per tant, no podien servir de cap manera de guiar els mags en el seu viatge. Un planeta. De vegades s'ha associat l'estrella amb Venus, però resulta difícil creure que uns mags, uns astròlegs acostumats a mirar el cel, poguessin sorprendre's per mirar Venus. Una conjunció planetària, val. Aquesta és una hipòtesi que alguns astrònoms defensen, és el que ofereix més possibilitats, és a dir, l'agrupació de dos o més planetes en una petita regió del cel que pot perdurar durant algun temps i es podria correspondre amb el fenomen de l'estrella de Betlem. Un cometa. De fet, no hi ha cap registre conegut en cap civilització antiga del pas del Halley o qualsevol cometa que pogués guiar els Reis Mags. Per tant, ens hem de quedar tot amb suposicions. És a dir...
Esclar, jo et volia preguntar, Carme, podríem suposar que cap d'aquestes hipòtesis sigui la vàlida i que pogués ser una altra cosa?
Podria ser. Per exemple, doncs, fort d'aquestes lleis que t'he comentat, cap hipòtesi astronòmica és completament satisfactòria. El problema és que no coneixem cap fonament real que es correspongui amb la descripció d'un objecte que es mou per guiar els mags i aturar-se després sobre una ubicació concreta que perdó, que és el del portal de Belén. I rebuscant entre els fenòmens astronòmics de l'època, potser un dia es podrà localitzar el fenomen real. De moment no hi ha cap explicació.
I hauríem de notar alguna cosa més sobre l'estel de Nadal per acabar, Carme?
Bueno, concluir. Una conclusió que per mi és la més factible seria, i que dona més garantia, seria una nova. És a dir, són estrelles que exploten, alliberant a l'espai part del seu material, després empalideixen bastant i lentament, però pot continuar existint durant cert temps. Les noves i les supernoves aporten material a l'univers que serviran per formar noves estrelles i nova vida. Per tant, a l'explotar, aquestes estrelles augmenten la seva brillantor de forma espectacular i es diu ha nascut una nova estrella, i això podria ser una hipòtesi possible, defensable, que guies una nova, que guies els mags, si és que van existir també els mags. També els mags, eh?
Tots són hipòtesis, eh? Sí, està convertint tot en hipòtesis.
Sí, sí.
Si et sembla, Carme, parlem de coses que sí que tenen fonaments per acabar aquests 2 minuts i mig, com són les properes activitats, que guardem sempre per repassar a l'últim moment. El dijous, dia 15 de desembre, és a dir, aquest dijous, teniu una conferència d'Eugeni Vivers, titulada L'energia nuclear avui i demà, i és una d'aquestes que hem de destacar, a banda que es fa a la Casa de Cultura, que és oberta a tothom.
Sí.
Per tant, assistència tant per socis com per no socis.
Sí, 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 obert al públic.
I una altra activitat que veig per aquí, abans de canviar d'any, i per la qual et vull preguntar avui, és el dilluns, dia 19 de desembre, que teniu el sopar nadalenc dels socis, en aquest cas sí, i sòcies de l'entitat.
Sí, només pels socis, sí.
Ens en pots avançar alguna cosa a nosaltres,
bé,
que
no
som com socis?
Ah, sí, sí. Bé, és un sopar càlid, un sopar on es passaran imatges del cel profund, acompanyats de música, i entre tots els socis que venen, que són forces, fer una xerrada astronòmica i comentar les imatges que veurem i plantejaments que vulguin pel 2012, etcètera. És una de les segones trobades que fem. Amb molt d'èxit, per cert.
Saben ja tots els socis i sòcies l'hora, lloc del sopar i tot això que estàs dient tu ara,
sí,
vaja?
Sí, 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 se'ls he informat per carta, un correu electrònic a tots els socis i saben perfectament el lloc i l'hora.
És aquí a Sant Cugat, Carme?
Sí.
Doncs alguna pista més?
Bon menjar.
Bon menjar. Ui, doncs podem veure una llarga llista, eh?
Sí.
No sé, no diré cap nom. Ja per acabar, Carme.
És que no puc fer propaganda.
No, i és pels socis i sòcies, en aquest cas sí que, mira, sap greu, són els qui durant l'any acompanyen l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat més que ningú, i un sopar doncs per gaudir com toquen aquestes festes, no? Com un sopar d'empresa que munta qualsevol empresa, Carme.
Exacte.
Carme, doncs, amb la bona notícia que Mauricio de Lucci està al capdavant i que a l'associació se li preveu un bon futur, tant a Valldoreix com a Sant Cugat, i amb la seguretat que ens tornem a trobar, si no és d'aquí 15 dies després de festes amb tu. Gràcies, Carme.
Moltes gràcies a tu, a
fins
tots.
La propera. Adéu-siam. Nosaltres ara tanquem ja aquí la segona hora del programa. Després, tertúlia dels grans, la tercera hora.